Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Un total de 29 cellers han participat a la 12a Fira Arrels del Vi, la millor de les celebrades fins ara, segons els organitzadors. Durant tot el cap de setmana es podien tastar un total de 220 referències de vins de la DOA Empordà, més les d'un celler convidat del Rosselló. Aquest és el tema d'obertura al butlletí d'àmbit local. Aquest és el tema amb el que engeguem aquest repàs a les notícies de proximitat. Neix Àmbit Empúries, una associació d'empresaris de l'entorn de Sant Martí d'Empúries amb voluntat d'unir esforços i promocionar els interessos dels seus associats. Un dels projectes en cartera és una fira sobre tot allò que gira entorn la dieta mediterrània i els productes de proximitat. El segon carnaval d'estiu de l'Escala omple el passeig marítim de públic per gaudir d'una nit de llum, colors i disbauxa. Un total de 9 colles, amb 8 de locals i una de convidada, van desfilar des de Plaça Univers fins al Monument a la Cobla. Agenda d'activitats demà dimarts, biblioteques amb D.O. Continuem parlant de vins, doncs, i és que la biblioteca ha muntat una sortida fins a la cooperativa de Garriguella. El dijous, dues conferències, una sobre el bonus dels videojocs a la biblioteca, l'altra sobre com ens protegim del sol, organitzada per la Junta Local de l'Associació contra el Càncer a la sala d'actes de l'Ajuntament. Divendres, una xerrada de Rosa Cantó amb el lema Com afecten les emocions a la nostra salut i un concert de combos de l'Escola Municipal de Música al Gavià. Dissabte, segon cicle d'Arrel i amb Celero, primer concert i presentació del llibre Abracadabra de Jordi Pagès. Diumenge, espectacle de fi de curs de l'Escola de Teatre Municipal, l'Escola Teart. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dilluns de cel serè i tramuntaneta a l'espera de la jornada de dimarts, més fresca i amb un ambient plujós. Ara continua el Far, segona i tercera hora d'aquest magazín que elaborem conjuntament les ràdios municipals de l'Escala, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre. A la recepta avui, la xef escalenca Mary Jaques, Mary Jo Jaques, que apropa una recepta de pastís de carbassó amb cremós de pebrots al piquillo. A l'interactiu parlarem de la problemàtica dels pisos turístics amb Montserrat Valverde, secretària de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, amb Ruth Tremulles, membre de la plataforma Més Barri Menys Pisos Turístics, amb Joan Calvet, president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Tarragona, i amb Joan Manel Gallego, de l'Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú. Apartat de fotografia amb Xavier Soler, el preu del peix, sabrem com ha anat a la Llotja de Vilanova i la Geltrú, Medi Ambient parlant del projecte UAFRA amb l'investigador Narcís Pous i arribant a port ho farem amb Jaume Carnicer i Antoni Marzoa. Al punt de les 7 al Next Vespre amb l'Eli Giner i Montse Manent. A les 8 l'actualitat local més a la zona mixta, els esports, i a partir de les 9 la franja musical, dilluns amb el Ruta 66 i el Mixtures. A les 11, reemissions de la Higuera i l'informatiu local. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Interessant iniciativa la que han posat en marxa a Mèxic. Bé, per conscienciar la gent de la importància dels plàstics i de la incidència que tenen al medi ambient, han posat al mig de les platges una mena de peixos gegants que són contenidors de plàstic. El que volen fer és tots els plàstics que recullin al mig de la platja, tots el plàstic que recullin també flotant al mar, el posaran en aquests peixos de plàstic perquè la gent prengui consciència de fins a quin punt això malmet el medi ambient. Tenim curiosa. La iniciativa és molt semblant a aquelles que es fan arreu del món, aquí la diferència està en el contenidor que tindrà aquest plàstic, que són una mena de peixos gegants, com deixant clar que el que fem amb el plàstic és matar la natura, matar els peixos i fer-los malbé. No només es posarà el plàstic que es reculli, sinó que també es convida la gent a que, posats a llençar el plàstic a algun costat, doncs el llencin per la boca d'aquest peix. Per la boca d'aquest peix, pum, el tires a dintre i així, doncs, després es recicla i entra el circuit de recuperació de plàstic. Veurem quin efecte té, quin èxit té. Això, repeteixo, ho fan a Mèxic. Si resulta que va bé, doncs per què no implementar-ho en alguna de les platges del nostre país? Amb aquesta curiositat comencem aquesta segona hora del programa. Com diu algú, ho fan amb èxit, esperem que tinguin èxit. És el que desitgem des d'aquí. Ho he trobat molt corrent. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Mary Jaques. Comencem setmana i ho fem amb una nova chef. Anem cap a l'Empordà per descobrir les propostes culinàries que ens aproparà des d'avui i fins divendres la chef del restaurant Mary Lou de l'Escala. Per començar, la Mary Jaques ens acosta una recepta molt senzilla per llepar-nos els dits.
Hola, bona tarda. Començarem amb la primera recepta, que és el pastís de carbassó amb salsa de cremós de piquillo. Farem servir uns 300 grams de carbassó, una ceba mitjana, oli d'oliva, ous, 6 ous i 2 mil·ligrams de nata líquida. Primer se sofregeix la ceba, una mica del carbassó. Quan ho tenim tot ben sofregidet i posem els ous, la nata, ho triturem i ho emmotllem amb un motllo de vidre o d'aquests, el que tingueu per casa, i al forn. A 180 graus, 45 minuts. I per fer la salsa, és un del cremós de piquillo, és 250 de nata líquida i una llauneta de pebrots del piquillo. Triturem i ho napem tot per sobre.
Doncs aquesta és la recepta que ens ha proposat la Mary Jaques per avui. Esperem que aquesta setmana ens aporti receptes que siguin tan interessants com aquesta. El pastís de carbassó, que sempre és... que bo, pastís de carbassó. Zarangollo, un dia hem de provar zarangollo.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs podríem dir que és un d'aquells temes que ens hem anat ensopegant amb ell al llarg de la temporada i que certament no hem trobat el moment idoni per acabar-lo de calendaritzar. Però creiem que ara és el moment. Per què? Doncs perquè se'n comença a parlar, perquè hem tingut tot un hivern per arreglar la problemàtica, perquè segurament moltíssima gent ara intensifica la recerca d'un apartament turístic per poder passar l'estiu. Aquests els que en busquen, perquè els que el tenen a prop, els que viuen a sobre o a sota o al costat o al davant d'un apartament turístic, ara veuen, i en alguns casos, amb temor, com s'omple aquest apartament turístic de tot tipus de turistes. Hi ha turistes molt educats i molt correctes i turistes que venen aquí de festa i de jarana i que realment no tenen d'aturador. Avui volem parlar dels apartaments turístics i per fer-ho ens ho mirarem des de diferents òptiques. Si us sembla, la primera ens la porta la Cristina des de l'Escala.
Doncs sí, perquè la problemàtica dels pisos turístics amb propietaris, sobretot que operen fora de la llei, està en auge i afecta directament a la imatge de tots aquells professionals que sí que actuen legalment, alhora doncs, que també incrementen l'especulació amb el preu de l'habitatge d'ús turístic. En parlem amb la secretària de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, la Montserrat Valverde. Bona tarda, Montserrat.
Molt bona tarda.
Una problemàtica, com dèiem, que us toca directament i que per això esteu demanant doncs, mesures reals per frenar aquest intrusisme, que crec que ja esteu treballant amb Diputació de Girona.
Sí, actualment, ara no fa pas gaire, hem començat a treballar amb Diputació de Girona a través d'un equip de treball, precisament perquè ens ajudin a lo que nosaltres volem, és a dir, que volem que tots els habitatges d'ús turístic o apartaments turístics siguin totalment legals, perquè els primers perjudicats som nosaltres i també els usuaris, no? Perquè no són les mateixes prestacions el que dona una agència o bé un particular que ho fa com Déu mana, amb tot legal, que el que ho fa il·legalment, que no hi ha cap tipus de regulació i que en realitat no té cap tipus ni telèfon de 24 hores ni res que dongui una garantia al llogater de que allò s'està fent com Déu mana.
Per tant, una problemàtica ara mateix difícil de controlar, no? I com més en auge està, més difícil serà.
Sí, és molt i molt complicat, sobretot perquè creiem que a les administracions locals no se'ls està donant els mitjans suficients per portar a l'abast del control d'aquests il·legals, diguéssim, i per un altre cantó també perquè nosaltres mateixos sortim perjudicats perquè nosaltres contratem el personal, treballem colze a colze i intentem que tot es faci com Déu mana, i un il·legal dona una mala imatge, pot molestar veïns, cosa que nosaltres sempre intentem estalviar de que no hi hagin aquests problemes com professionals que som.
Montserrat, molt bona tarda. Hi ha un concepte que m'agradaria que aclaríssim, i ho dic perquè els que no estem tan avasats en aquest món, certament ens patina una mica, que és el tema legal o il·legal. Un il·legal és algú que el lloga a través d'una plataforma, a través d'internet, qualsevol, de les 50.000 que hi ha. Això és un il·legal o estem parlant d'un altre tipus de llogater, per entendre, de llogador?
Mira, t'explico. És a dir, des del decret del 2012, és a dir, tu per fer l'activitat, per exemple, d'un habitatge d'ús turístic, has de complir una sèrie de requisits que et marca el propi decret, com tenir la seva habitabilitat, anar-te d'alta amb un registre públic de la Generalitat a través del teu ajuntament, que es fa la gestió a través de l'ajuntament, i llavors això dona una sèrie de requisits, que és que has de tenir habilitat a la vivenda, com Déu mana, és a dir, no pots posar una persona en un garatge, t'estic posant un exemple, i has de tenir un telèfon de 24 hores, has de tenir també una sèrie, si és, per exemple, una casa, una sèrie de persones especialitzades en les piscines, perquè no hi hagin problemes, i sobretot un control de que aquell llogater estigui bé, però que també no perjudiqui ni molesti a terceres persones si estem en un edifici on hi ha diversos habitatges d'ús turístic i persones que viuen allà. És a dir, això és un il·legal. Un il·legal és el que no està legalitzat i el que no hi ha cap tipus de control, ni pagar taxa turística, ni tan siquiera, és a dir, no pagar ni cap tipus d'impostos, i normalment solen ser aquests els que poden el descontrol, perquè, clar, tu saps que, en realitat, si tu tens una persona que està il·legal, tens un llogater, si tu tens un habitatge legal i molesta els veïns, tens el dret d'anar allà i demanar inclús a la força pública que vingui a ajudar-te, i en 24 hores els pots fer fora. Vull dir, més garantia. En canvi, un il·legal és incontrolable.
Ara en seguim parlant de tot això. Deixeu-me saludar amb d'altres convidats que tenim a l'estudi. És el cas de qui t'acompanya, Ivan.
Doncs sí, ens durem a Vilanova perquè també és un municipi considerat d'alta demanda residencial. De fet, així ho demostren les dades. La capital del Garraf ha passat de tenir 10 habitatges d'ús turístic l'any 2014 a comptabilitzar-ne més de 200 aquest 2019. Per això, ara l'Ajuntament ha decidit suspendre durant un any les concessions de noves llicències per l'obertura d'allotjaments d'aquest tipus, almenys mentre redacta un pla especial urbanístic que el reguli. Avui tenim amb nosaltres en Joan Manel Gallego, de l'Estació Nàutica de Vilanova. Joan Manel, molt bona tarda.
Bona tarda.
En quina situació es troba Vilanova perquè ara es decideixi suspendre, no?, la concessió de noves llicències? Això vol dir que ens trobem en un moment preocupant pel que fa al creixement de pisos turístics?
Bé, el cert és que en els últims 4 anys l'oferta legal, com bé explicava la Montse, ha crescut de forma important, perquè passa de 10 unitats a 240 unitats, doncs és un creixement important. Diguem que des de l'Ajuntament, durant els últims anys, han ajudat o han recolzat o han promogut la legalització d'habitatges per l'ús turístic, perquè, malgrat que a Vilanova tenim més de 9.000 places d'allotjament, que són moltes, la immensa majoria corresponen a places de càmping. Llavors sí que ha anat bé incrementar l'oferta turística a través dels habitatges d'ús turístic per recolzar l'oferta d'hotels i aparthotels. Clar, hem arribat a una situació que l'Ajuntament ha decidit suspendre els habitatges plurifamiliars, no unifamiliars, que és important també tenir-ho en compte, durant un any, per tal de crear una normativa. Llavors bé, no és bo crear una normativa. Hauria estat millor tenir ja la normativa prèviament, però també s'ha d'entendre que ha estat un creixement molt ràpid i que d'alguna manera doncs no s'ha tingut o la previsió o el temps necessari.
L'objectiu també d'aquesta suspensió, entenc que d'alguna manera és preveure, no?, un possible efecte rebot d'altres municipis, de la limitació d'altres municipis com Barcelona, Sitges, també molt turístics, evitar-ho això a Vilanova.
Bé, és una de les conseqüències, però no és la conseqüència principal. Simplement hi ha hagut un creixement molt important i s'ha trobat, doncs entenem que han considerat que era el moment d'aturar temporalment un any. Uh-huh. Un any, bé, doncs és un temps limitat, molt limitat, per tal de posar unes... Bueno, doncs crear aquesta normativa que comentem per tal de continuar creixent. Doncs ja veurem en quina dimensió.
Però, de fet, diguéssim que ja es veia venir que això aniria així. És a dir, quan va començar a esclatar tot, farà 3, 4 anys, 5 anys a Barcelona, o a Girona, per exemple, o ja es veia venir que això acabaria d'aquesta manera.
Sí, sí, bé, la realitat és que sempre les coses són més fàcils de veure quan ja han passat. Jo diria inclús que, agafant el cas de Barcelona, jo no sóc un especialista en habitatge d'ús turístic, però sí que conec, diguem, òbviament conec la situació. Però agafant el cas de Barcelona, vull dir, a Barcelona se suposa que és una destinació de nivell mundial amb una inversió molt important, uns equips tècnics importantíssims, però inclús a Barcelona cada any estan patint com sorpreses, no?, que haurien d'haver previst i no s'han previst. Llavors, clar, si a Barcelona no ha estat capaç de preveure segons quines situacions, doncs imagina municipis mitjans com nosaltres o més petits. Crec que és una situació lògica i que lo important és que es prenguin mesures i sobretot que es fomenti l'habitatge d'ús turístic legal i es lluiti contra la il·legal, perquè si d'alguna manera creem normatives per controlar la legal però no fem un esforç per lluitar contra la il·legal, doncs, com és de sentit comú, doncs no aniríem per bon camí.
Tots dos, el Joan Manel Gallego com a la Montserrat Valverde. Ara, per exemple, mentre els escoltava, entrava a un web, hi ha un web que es diu Guides de France, que funciona molt bé i que et dona la garantia de que tot el que llogues allà, tant siguin habitacions com bungalows, com apartaments, com pisos, com cases, com el que sigui, no només té una garantia, sinó que a sobre doncs tenen uns serveis extres i està com molt ben presentat i t'atenen quan vas a veure'l i totes aquestes coses. És impensable fer alguna cosa semblant aquí? Jo dic, en lloc de perseguir els que ho fan malament, per què no potenciem els que ho fan bé? Vinga, va, Montserrat, sí, endavant.
Jo me disculparàs, però tinc que dir que considero que nosaltres des d'ATA pensa que aglutinem 12.000 unitats entre Costa Brava, Pirineus, de Girona. Tots els que estem associats pensa que hi ha molta gent que porta, inclús jo porto des del 2003, però molts més anys que jo. Considerem que això, que aquest exemple que tu m'estaves posant, nosaltres és que ho fem bé, és que atenem el client des del primer moment que arriba, se li ensenya, s'està pendent, tenim serveis 24 hores, és a dir, però serveis de tot tipus. Imagina't, en un apartament pot passar qualsevol cosa, des de que es trenca una tuberia, passant perquè s'espatlla una rentadora. Tot això ho tenim cobert inclús dissabtes i diumenges, és a dir, donem un servei super, super acurat. És a dir, nosaltres aboguem per la serietat i per la professionalitat. Per tant, considero que ja en aquest moment ho estem fent bé, i per això nosaltres lluitem perquè tots estiguin legals des de la nostra associació, perquè precisament els que estan legals precisament ofereixen majoritàriament, per no dir el 100%, totalment això que t'estic explicant jo, no? Això que tu m'estàs dient d'aquesta web que tu has vist de França.
Hi ha una web, hi ha una web similar aquí a Catalunya, en el cas de la Costa Brava?
A veure, nosaltres tenim la nostra pròpia web.
Quina és?
És a dir, apartmentsenvillescostabrava.com, si no recordo ara malament, apartmentsenvillescostabrava.com, nosaltres tenim una web on cada un dels nostres associats pengem el nostre producte, veuràs que totes estan legals i, a més, pots connectar directament amb les agències i veure les prestacions que et donen. Vull dir que ja en tenim una nosaltres com a associació, de web.
És que realment no cal una web, hi ha moltíssimes webs, és a dir, no cal una web que centralitzi, hi ha moltíssimes webs. Jo crec que no s'acaba d'entendre que és un habitatge d'ús turístic, el HUT, no?, que diem nosaltres a nivell intern. Són vivendes que no són per hotels, són vivendes que s'estan dedicant a un ús turístic. Llavors, quan una vivenda d'aquest tipus es legalitza per tenir aquest ús, doncs rep un número, una llicència. Llavors és molt fàcil de veure, doncs, a qualsevol web de qualsevol entitat o privada, doncs, quan ofereix un HUT, un habitatge d'ús turístic, doncs hi ha un nom, però també hi ha un nombre, no?, que identifica clarament, doncs, si aquesta venda és legal o no. Realment nosaltres, des d'aquestes entitats, associacions a les que representem, no ens hem centrat en el control il·legal. Potser no és la nostra tasca, encara que sí que és un dels nostres objectius. El que sí que fem és recolzar, doncs els propietaris que han legalitzat la seva vivenda, i sobretot en el nostre cas, tenint nosaltres algun dels nostres socis, són empresaris, empreses, que s'hi dediquen a la gestió dels HUTs. Llavors, això realment és el que més recolzem, empreses que sí que han de gestionar vivendes de propietaris individuals, perquè Joan, puguin, doncs, oferir un màxim servei.
Deixi'm fer un parèntesi, ho dic perquè ens està escoltant un convidat des de Tarragona que abans de dos quarts hem de deixar marxar. Daniel Rodríguez, de qui parlem?
Doncs parlem del president de l'Associació d'Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l'Ebre, en Joan Calvet, associació que agrupa immobiliàries i també algunes empreses particulars, doncs, que gestionen el lloguer turístic d'apartaments.
Doncs el saludem, senyor Calvet, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, Josep i Daniel. Aviam, el primer que voldria dir és que, bueno, sí, alguna immobiliària toquem, però sobretot som empreses associades que gestionem per compte dels propietaris el que estem parlant d'UTS. M'he perdut al principi de la conversa, em perdonareu, quan m'heu trucat. I, bueno, també és una mica, pues, gestionem, no som allò que és una empresa que és tot propietat seva, sinó que són molts petits propietaris a gestionar el seu apartament de costa quan no hi són, i llavors, pues, donem el servei als clients que fora d'aquestes temporades que no és el propietari, el lloguem pues, amb agències de viatge, fem els canals de comercialització, clients directes i tot això. I insistiria una mica en el que m'ha semblat sentir de la Montse,
sí?
De la professionalitat, que tenim recepcions obertes, tenim, diguéssim, un servei de telèfon 24 hores, complim amb el número d'inscripció del registre de turisme de Catalunya, que és que tots els SUTs estiguin registrats, perquè si no, no els podríem publicitar dintre les nostres webs o les webs, que això és el programa que hi ha, a vegades de les grans plataformes que no els publiquen, i el que dèieu també, que una mica si s'entra a la pàgina web de Generalitat de Catalunya amb aquest departament, posant només l'adreça de l'edifici, podeu comprovar si realment, de l'habitatge d'ús turístic, aquest habitatge d'ús turístic està degudament registrat. Més que res, perquè s'estan produint també una sèrie d'estafes que la gent a vegades és una mica innocent, entra per un telèfon o per una pàgina web o un anunci al diari i després arriba al lloc i no troben el servei adequat que ofereixen les empreses professionals.
I malgrat tot això que m'explica, si les dades que em passen són correctes i no tinc per què dubtar-ho, el 50% d'apartaments turístics que hi ha a Tarragona estaria fora de norma, per entendre'ns. Fora de la seva gestió.
Aquí, jo crec que no és tant. Això és fa uns anys, aquí a Costa, sobretot, Sí que potser que havia un 50%, era el que estimàvem, a més ho estimava tot el sector. Ara Generalitat de Catalunya diu que aquesta xifra, degut a que s'ha regularitzat molta gent, s'ha quedat amb un 30%, ¿vale? Encara així són molts. Però, per exemple, a Tarragona vam fer un estudi fa un any, i, diguéssim, d'apartaments il·legals a la ciutat de Tarragona, ja ens escrivim a aquesta ciutat, només hi ha un 11%. Sí que és veritat que després ens trobaríem un 15% de legals, que són la gent que lloga habitacions i que encara no tenen normativa perquè el nou decret de la Generalitat encara no s'ha aprovat.
Per tant, bueno, les xifres van minvar. Aquí, claro, cap on s'ha de treballar?
És que les sancions que imposa la Generalitat quan detecten un il·legal, que nosaltres ens ocupem, quan detectem algun il·legal en webs o algun associat ens ho comunica, nosaltres com a associació passem la demanda a través de Federatur o directament als serveis territorials d'aquí de Tarragona o als convenis que tenim, per exemple, amb l'Ajuntament de Tarragona i amb l'Ajuntament de Sarau. Llavors, com s'ha de treballar? Jo crec que és qüestió de mentalitzar la gent, el que passa és que el que vulgui fer-ho il·legal ho seguirà fent, però és una mica que el que enganxin, que li fiquin una bona multa i que ho publiquen en premsa. Llavors molta gent diria, escolta, no podem anar il·legals perquè la castanya pot ser forta. Les multes són 3.000, diguéssim, si és esporàdic, que t'enganxen que estàs fent el lloguer turístic, però la residència te'n pots anar fins a 30.000 euros. Que crec que és tema important,
Fem una cosa, si em permet, senyor Calvet, no el penjo, deixem estirar-lo un parell de minuts més després de les quarts.
Sí, no et preocupis, tinc encara, si voleu, 5 o 10 minuts més per muntar-se.
I així podem parlar també amb el senyor Joan Manel Gallego, de l'Estació Nàutica de Vilanova, i la senyora Montserrat Valverde, que també ens està tenint des de Girona.
Correcte.
Parem tots 3 minuts
a la vostra disposició.
I després a 2 quarts seguim.
Molt bé.
Navega amb el far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Colòmbia al Principat, noi. Has arreglat. Ahà.
Viscant un trist blau gris, jo ni busco la sortida, on m'entrebanco dia a dia, on hi ballo la dansa del risc. Canvio temps per rialles venc la por. Si el que rumia ja ha fugit, ho hauràs d'atrapar de nit. Però quan arriba la festa major, la plaça s'omple de colors. Camís d'avellana aixecant porrons, que cada racó un ball de bastons.
Quan arriba la festa major,
desapareix tot dolor.
Sí.
Gegants i capgrossos fent processó, mentre l'il·lustre rumia el pregó.
Sí.
Mentre guardo la rutina ben lligada dins del sac, l'olor del dia a dia diuen que es va transformant per la pólvora que encén, la que acaba el caram al vent.
Sí. Quan arriba la festa major,
la plaça s'omple de color, camís avellana aixecant porrons i a cada racó un ball de bastons.
Quan arriba la festa major,
desapareix tot fent processó mentre l'il·lustre rumia el pregó. No em trobaré a ningú, però no hi ha treva, ningú frena per frenar. La plaça és plena i tot torna a
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Són 6:15 de la tarda. Estem parlant de els apartaments turístics. Anava a dir la problemàtica dels apartaments turístics, però jo crec que no s'ha de vendre amb clau de problema, s'ha de vendre amb clau de realitat. Tenim un sector cada cop més nombrós que ens ha aterrat al país per la porta gran i que tot just estem començant a regular i estem començant a posar una mica d'ordre. Almenys aquest és l'anàlisi que jo faig. Estem parlant amb en Joan Manel Gallego, de l'Estació Nàutica de Vilanova, amb la Montserrat Valverde, secretària de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, i també amb en Joan Calvet, que és president de l'Associació d'Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l'Ebre. El que sí que és cert és que l'apartament turístic té molt mala premsa, i ara vostès diran, això és culpa dels mitjans. Vale, d'acord. Però més enllà d'això, què podem fer per revertir-ho, això? Vinga, qui s'hi posa?
Si vols, m'hi poso jo.
Va,
si
Montserrat.
Montserrat, vaja. Vinga, va. Vinga, escolta'm, jo el que te vull explicar és que, en realitat, tenim molt mala premsa perquè, com ha dit molt ben Joan, tot el resant que agafem ve de Barcelona, és a dir, i ell ho ha dit molt clar, és a dir, el tanto que sí que hi ha problemàtica o pot haver-hi problemàtica amb altres ciutats, però és que Barcelona ha sigut un boom i un referent a nivell mundial, no? Llavors, el que no podem fer és que quan es parli de problemàtica de Barcelona s'extrapoli al mateix nivell a altres localitats o altres ciutats o altres poblacions. Això per mi és una cosa que hem de tenir molt important. Evidentment, jo no crec que... No vull creure que hi hagi turismofòbia. Jo el que crec és que hi ha un nou control i contra... No és que hi hagin tants habitatges d'ús turístics, que n'hi ha, sinó que els il·legals, i torno i mai reitero, són els que ens fan mal. Pensa una cosa, a Girona, som de tot Catalunya, tenim el 44% de tota l'oferta legalitzada, és a dir, el 44% sobre tot Catalunya. Vull dir, t'estic dient que imagina't l'esforç que es fa des de la nostra associació perquè tothom estigui legal. Quan un està legal i quan es fan les coses ben fetes, com ha dit els companys, sobretot en Joan, no hi ha tants problemes ni tanta problemàtica,
Joan Calvet, sobre això que deia la Montserrat.
Pues m'encanta que em passés a mi ara, perquè és que, tal com has plantejat aquesta segona part del programa, dius que el programa dels les habitatges d'ús turístic, que no procurem no mirar un clau de problema, perquè molts, sobretot els de litoral, portem 50 anys treballant amb aquest tema i mai hem tingut problemes, i sempre que hem hagut problemes de convivència hem anat i els hem solventat. I en clau de realitat, tu deies que era un fenomen relativament nou. Aviam, d'apartaments turístics n'hi havia hagut molts abans. Va haver un període, diguéssim, a l'època del tripartit aquí a Catalunya, que ens van passar a tots habitatge. Llavors van dir, mira, ja no tenim il·legals, ja no hi ha apartaments il·legals. Però la llei 159-2012, diguéssim, que ens va tornar a regular dintre del que era el món de turisme, perquè nosaltres volíem ser turístics, diguéssim, des del 2012 al 2019, són 7 anys que la gent ha tingut molt temps de regular-se, Vull dir, amb això jo diria que relativament nuevo no, perquè era antic, perquè abans havia el REAT, que era el Registre d'Empreses d'Allotjament Turístic, que es va eliminar quan ens van passar, diguéssim, al sector d'habitatge, i llavors quan ho vam recuperar el 2012 es va fer que cada habitatge turístic tingués el seu propi número de registre. Ja. En realitat va anar així.
Doncs, Joan...
Són 7 anys.
No, sí, que han tingut de temps per poder-se posar al dia. Li agraeixo molt que ens hagi atès, senyor Calvet. Ha estat un plaer saludar-lo.
Pues perfecte, igualment, i molts records i bon programa.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda, bon a reveure.
Bona tarda.
Joan Manel, que t'he tret a... Bueno, abans no t'he tret la paraula, però gairebé, una mica més. No sé què volies dir sobre això.
Bé, bàsicament jo crec que la possible problemàtica dels habitatges d'ús turístic és més possible a nuclis poblacionals. És a dir, si parlem de nuclis eminentment turístics, que tenen també moltíssima estacionalitat, jo crec que la problemàtica és molt poc important. Ara, quan parlem de municipis on viu la gent, i sense anar a un tamany tan gran com Barcelona, doncs llavors sí que es poden donar algunes problemàtiques, perquè al final sempre hi ha com una... Bueno, s'ha de fer com un equilibri entre el que són places d'hotel i aparthotel, les places d'habitatges d'ús turístic, que no apartament turístic, perquè apartament turístic estaré dintre del que és hotel aparthotel, i després el que és el lloguer convencional. Llavors bé, ja dic, jo crec que és bo tenir normatives realistes, que reforcin doncs, aquest negoci, però bé, mantenir una miqueta doncs aquests equilibris que són necessaris.
Doncs anem a una zona on precisament hi ha molta polèmica per la presència d'apartaments turístics. Saludem Cristina amb una convidada que ja ens escolta.
Sí, exacte, perquè en els darrers mesos doncs, el moviment veïnal de Girona ha observat aquesta proliferació, no?, dels nous habitatges d'ús turístic en els diferents carrers del barri vell de Girona, com també han detectat doncs, la compra d'edificis sencers doncs, que es destinaran a aquest tipus de negoci. Això ha provocat doncs, que es desdibuixi també la identitat de barri, no?, que es trenqui aquest equilibri que ara s'estava dient, a més doncs, que no s'estan renovant contractes de lloguer de persones doncs, que portaven molt de temps vivint-hi. En parlem amb la membre de la plataforma Més Barri i Menys Pisos Turístics, Ruth Tremulles.
Ruth Tremulles, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Suposo que, bueno, i pel que hem llegit, molt preocupats i molt contrariats, no?, per la proliferació d'aquest tipus d'apartaments, sobretot dels que estan més descontrolats.
Bueno, nosaltres partim una mica d'una opinió diferent del que s'ha dit fins ara. En principi, nosaltres considerem que un habitatge és per ús residencial, no per ús turístic. Per tant, tenim en compte, per nosaltres ens és igual si són legals o són il·legals, ja partim d'aquí. Després, clar, el tema és que aquí al centre de Girona el que està passant és un procés de gentrificació bastant important, que és una substitució de la població que hi ha hagut fins ara per una població diferent, més benestant, i això se suma també a un procés de turistització, que això és la massificació del turisme en zones concretes, en aquest cas, doncs, del barri vell i del centre, no? Tots dos fenòmens estan provocant l'expulsió de veïns. Penseu que el 85% d'habitatges d'ús turístics els tenim concentrats al barri vell i al Mercadal, el que és tota la zona centre. Sobretot estan pujant molt més al nord de l'Eixample. I, per posar-vos un exemple, doncs, per exemple, només en quatre carrers del barri vell, penseu que els carrers del barri vell no són gaire grans i els edificis són molt, molt petits, no hi ha gaires habitatges, només en aquests quatre carrers hi ha 103 pisos d'ús turístic, no?, el que suposa doncs una, el que vosaltres ja comentàveu, no?, una expulsió dels veïns d'aquesta zona. No sé si voleu us expliquem, nosaltres vam presentar una moció al ple de l'Ajuntament el 2018 respecte per la regulació dels pisos turístics, on principalment demanàvem una moratòria, que es fes una moratòria de llicències d'habitatges d'ús turístic, amb un estudi paral·lel de l'impacte que els pisos turístics podien suposar sobre la població resident. Principalment era aquesta demanda. Aquesta moció no va tenir... la van tombar i no ha pogut tirar endavant, no? Llavors, el que nosaltres també demanàvem, molt important també és fer complir la normativa, perquè pensem que no s'està complint. Per exemple, el que comentava la representant de l'ATA fa uns minuts, tot el tema de que, bueno, de que estan 24 hores atenent i que tenen un servei molt complet, no ho dubtem, però el que sí que dubtem, perquè és el que ens hem trobat, que, per exemple, el fet de que per normativa s'ha de facilitar un telèfon als veïns dels blocs on hi ha pisos turístics, això no s'està complint. En la majoria, no sé si ara no entraria si en el Talata sí o en el Talata no, però en la majoria dels blocs on hi ha pisos turístics no es facilita un telèfon als veïns per si hi ha qualsevol incidència. I això és molt important perquè no només els il·legals provoquen incidències, els legals també. Perquè, bueno, ens ha passat, jo mateixa tinc un pis turístic al davant i m'ha passat a mi mateixa, no? Tot aquest procés està provocant el que us deia, una expulsió dels veïns, el fet de que no pugui haver-hi una xarxa social en la zona que et permet conèixer entre els veïns, haver-hi una ajuda mútua i, per tant, millorar la qualitat de vida dels residents de la zona. I tot això... ho juntem també amb tot el tema dels comerços, no? El tipus de comerços que s'apleguen en tota aquesta zona on hi ha tants pisos turístics. Comerços molt adreçats al turisme, comerços, empreses que s'estan dedicant a tenir el negoci d'apartaments turístics més al bar pels turistes, més el negoci de la bicicleta, és a dir, tres negocis en uno, ja com per tancar el cercle, ja. Això és continu.
Una situació que de fet, coneixem i que hem explicat moltíssims cops des de diferents. Senyora Valverde, pel que deia ara la Ruth, no sé si vol fer alguna aclaració.
No, jo només vull fer una puntualització. Massa greu que hi hagi algú que no comuniqui als veïns, perquè nosaltres fem apologia, evidentment, de que així es comuniqui a tots els veïns del número de telèfon dels 24 hores que jo parlava, però el que sí és evident i li puc dir és que a Girona, concretament, segons se m'informa a mi, per part del president, que és el que ha tingut més contacte, o la gerent, la senyora Àngela Galzeran, només la meitat de les UTS legalitzades a Girona fan realment l'activitat, primer que tenim que tenir en compte. Després hi ha una puntualització, que és que el Diari de Girona, de l'1 de gener del 2018, va haver-hi un article molt bastant important, que en realitat és el tercer any consecutiu d'increment d'habitatges registrats, i això ha fet que el barri hagi superat per primer cop la xifra de 3.200 empadronats. És a dir, hi ha hagut més empadronats, és a dir, s'ha pujat de 3.071 a 3.242, un increment d'un 5,6% d'empadronats al barri vell de Girona. És a dir, no parlo de gent que hi viu allà. Per tant, no crec que tingui, no dic que no hi hagi una problemàtica, una petita problemàtica d'habitatges d'ús turístic, però al tanto que al barri vell també hi creix la gent que hi va viure, com un residencial, normal, com a habitatge pròpiament dit, no habitatge turístic. Per tant, sí que hi pot haver-hi una problemàtica, però ara mateix nosaltres creiem, i així estem en contacte amb les associacions, evidentment també amb l'Ajuntament, que ara per ara al barri vell no n'hi ha tants. És més, n'hi ha que han deixat de fer, ens consta que han deixat de fer, encara que estan legalitzats i donats d'alta com a habitatges d'ús turístic, han deixat de fer-ho perquè els hi és rentable, no els hi és rentable, i han passat al lloguer de tot l'any, podríem dir d'alguna manera. Vull dir que no li trec la raó a la senyora Ruth, però tampoc li puc donar el 100%. És a dir, nosaltres creiem que no és tant greu com se'ns està dient,
Aquí,
amb tots els respectes,
em dona la sensació, parlant amb tots, i després d'escoltar, que aquí hi ha una qüestió, que és que els ajuntaments estan donant... primer, no han controlat res i ara estem intentant començar a posar ordre a aquesta situació, i després hi ha molt poc interès per part de les administracions a començar a posar ordre en el tema turístic, no? Això és la gallina d'ous d'or i ens ho estem venent tot perquè vinguin guiris i estrangers, tot guiris i estrangers, i turistes, tots tres, a fer el que vulguin al nostre país. I jo crec que aquest és un dels problemes importants que tenim. No sé si per qui ho podríem començar a resoldre-ho.
Si em permet, per al·lusions, podria intervenir.
Breument, sisplau, sí.
Sí, el que comentava la representant de l'ATA sobre el tema del padró és el principal argument que utilitza l'equip de govern de l'Ajuntament per tirar per terra el nostre argument, no?, d'aquesta expulsió. Sembla que ja se sap que, a principis, que l'instrument del padró té un marge d'error bastant important, perquè hi ha molta gent que s'empadrona en certs llocs per tenir certs beneficis de temes d'escola i d'altres temes, i no hem d'oblidar que al barri vell de Girona existeix el centre d'acolliment La Sopa, on les persones sense sostre s'empadronen en aquest centre per poder rebre les ajudes socials que els pertoquen, les que tenen dret. Per tant, això fa pujar el padró. Això no es diu quan es fa pujar el padró. Vull dir, sempre et diuen que puja el padró, però no es té en compte aquests dos elements. I respecte al tema de que només, em sembla que ha dit que 400 pisos s'estaven utilitzant o eren actius, el que no entenem és com és possible que llavors es mantinguin llicències en pisos que no s'estan utilitzant per ús turístic i per tant, es deixi clar i sigui transparent el fet de que es puguin llogar de manera permanent. D'altra banda, les expulsions són contínues, els edificis sencers segueixen comprant-se dia rere dia per grans inversors, i s'estan destinant a pisos d'ús turístic. Per tant, això d'acabar a la baixa també ens estranya molt, perquè nosaltres ho estem veient en el dia a dia. Nosaltres vivim al barri i ho estem vivint.
Bé, en tot cas, jo crec que aquesta és una problemàtica molt concreta que hem volgut conèixer i que, de fet, forma part del mapa. Si a Barcelona posem els nostres veïns, ens passarà igual, i segurament arreu del territori ens passaria el mateix. En tot cas, hem volgut, d'alguna manera, veure també la problemàtica que tenen en concret a Girona. Ruth, t'agraeixo molt que ens hagi atès, i en tot cas estarem atents. No tanquem la comunicació, la seguirem en d'altres jornades. Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Sobre això que deia jo de vendre's al país, Joan, que fa estona que no et sento.
No estic d'acord, d'acord.
Vale, què ha de dir el gremi del turisme? No, què ha de dir el gremi del turisme?
No, mira, jo crec, primer deies que els ajuntaments no havien fet res. No, jo crec que els ajuntaments han fet una bona tasca. En aquest cas, doncs, fer el seguiment de la certificació de HUTS és una feina, vull dir, hauries de... És a dir, representa un temps, una visita a aquests habitatges, estar segura que compleixen tots els requisits necessaris. Després, altra cosa és que les administracions supramunicipals no facin la seva feina o no facin... ràpidament la seva feina. Llavors, jo crec que els ajuntaments pateixen el fet de que les administracions supranacionals doncs no donin més pautes de les necessàries, no? Després, insistir en el tema dels nuclis poblacionals, no? És la mateixa situació a la ciutat de Girona que una població de la costa de Girona o la Costa Daurada, etc. No? Jo crec que al final hem de trobar un equilibri entenent una miqueta els pros i els contres, que, com té qualsevol cosa, no? Però... categòricament no s'estaven en el territori.
Joan Manuel Gallego, moltíssimes gràcies des de l'estació nàutica de Vilanova. Fins la propera.
A vosaltres, gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Montserrat Valverde, secretària de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, moltíssimes gràcies i bona feina també, evidentment.
Moltes gràcies,
Cuideu-vos. A reveure, molt bona tarda. Doncs aquesta és la realitat de la... Bueno, una visió. No, una visió de la problemàtica o la qüestió dels apartaments turístics al nostre territori. Per cert, parlant de turisme, Daniel, qui fa molta fotografia, sovint és precisament el turista, no?
Durant aquest temps hem après a fer moltíssimes fotografies de moltes maneres diferents i ara cal posar-ho també en pràctica no només per al gaudi personal o també professional, sinó també per tindre un component solidari. És que el món de la fotografia solidària, treballar en projectes de solidaritat, també és una de les qüestions que està damunt la taula. I com ajudar des del clàssic calendari a altres iniciatives per, al final, doncs, aconseguir fons per a investigacions, per a entitats, per a associacions que treballen amb malalties, amb afectats per malalties, etcètera, etcètera. Doncs ho volem parlar, com sempre, amb el nostre fotògraf Javier Soler. Ja benvingut al FAR.
Hola, molt bona tarda.
Bé, avui anem a posar en pràctica la fotografia, anem a posar en pràctica els nostres coneixements per fer qüestions solidàries. De fet, aquest cap de setmana, si no recordo malament, la Marató actualitzava finalment el marcador definitiu de com a un element molt gran a nivell de solidaritat al nostre país, però aquestes petites accions de prop de casa, dels nostres veïns, de les entitats locals, regionals... solen ser molt actives en el sentit de recaptar fons, com dèiem, per qüestions benèfiques. Com la fotografia pot entrar en aquest terreny?
Bé, la fotografia, igual que moltes altres accions, ja sigui esportives o d'altre caire, la fotografia pot ajudar a nivell social, pot ajudar a nivell mediambiental. Com? Doncs amb la divulgació, per exemple, amb el coneixement. Tots sabem que la fotografia és un element que avui en dia, i com diu la frase, no? Una imatge val més que mil paraules. No? Llavors, avui en dia és el que està al dia. Jo sempre comento quants bilions o milions de fotos s'estan generant cada hora al nostre planeta i com aquesta fotografia ens pot arribar a mostrar una realitat que moltes vegades a grans trets pues no es coneix, no? Llavors, projectes de caire mediambiental. Sempre parlem que en fotografia sí que tenim clar que anem a fer una foto en concret, anem a fer bonic aquell paisatge, anem a fotografiar ocells, els més exòtics i de la manera millor que coneixem, però plantejar un treball fotogràfic ens pot portar inclús a ajudar a la societat, ajudar al medi ambient. Com? Doncs imaginem-nos que Tenim, per exemple, no? Aquest cap de setmana he estat amb un fotògraf conservacionista, un fotògraf que es dedica a la natura, un dels millors, és el José Benito Ruiz, i m'explicava com AEFONA, l'Associació Espanyola de Fotografia, col·labora amb temes de conservació mediambiental a través de la fotografia. No? Les associacions tenen les associacions fotogràfiques tenen un paper molt important, no només mantenir els seus socis i divulgar el món de la fotografia, sinó que, a més, plantejant projectes de caire solidari, de caire mediambiental, de caire social, doncs poden ajudar a conèixer realitats que moltes vegades el gran públic no coneix. No? Un exemple que estàvem comentant aquest cap de setmana és el projecte SAM, que és un projecte que van estar treballant alguns dels fotògrafs de l'associació d'AEFONA amb l'associació aquesta que es dedica a la conservació dels cavalls. No? Cavalls abandonats, cavalls que han estat maltractats, passen d'estar a una quadra tancats, moltes vegades morts de gana o amb unes condicions que no són les més correctes per mantenir un animal, a tindre un santuari especial per a cavalls, on corren de forma lliure, on l'associació SAM pues, se dedica a la conservació d'aquests animals, i amb això, pues, este voluntariat, esta acció fotogràfica, pues, els vestix la web, per exemple, no? Els ajuda amb un recurs que potser no podrien tindre, i clar, si lligar tot això, pues, ho vestim amb una bona imatge, on té l'espectador, pot entendre i rep aquest missatge a través de la imatge, doncs a que pugui col·laborar amb l'associació d'alguna manera. No? I això és important, i més avui en dia que sabem que tant a nivell sanitari, no? I malalties estranyes, per exemple, la mateixa associació AEFONA treballa amb temes de una malaltia que es diu piel de mariposa, no? Que afecta precisament a infants i és una reacció als productes químics a nivell de la pell i demés. I,
Si posem un... Anem a treballar amb això, és a dir, com transmetem este valor, esta solidaritat, al final creem productes, o creem fotografies per vendre productes, al final, doncs, la idea sempre és col·laborar amb la causa, I pensar que al final també ens pot tocar la pell a nosaltres, I si no ens toca directament, ens toca indirectament, i per tant, bueno, sempre és interessant ser solidaris. Quan parlem de fotografia, clar, no s'ha de caure el parany de ser massa explícit, entenc, però tampoc no deixa de transmetre el missatge, no? I aquí aquest està. És un valor important per al fotògraf, que és al final qui crea aquella composició, aquella imatge.
Les imatges, si una cosa no tenen, és que han de transmetre alguna cosa, no? Han de captivar l'espectador, no només per la seva bellesa, sinó també d'una forma negativa, no? Que crea una reacció a l'espectador. I tots coneixem les campanyes solidàries que ens munten per Nadal, voltes de Nadal, pues, associacions a nivell social, a nivell de ajudes per als nens de l'Àfrica, ajudes per als refugiats. Això mos ho van ficant a la campanya de Nadal perquè la gent està molt més reactiva, però hem de perdre de vista que una vegada ha passat tot això, el problema continua i que aquest problema necessita uns recursos. Com intervé la fotografia en tot això? Pues moltes vegades mostrant una realitat que, com comentava, pues moltes vegades no es coneix. Per exemple, anem a muntar una exposició sobre l'estat en què està pues, la costa, ara mateix que tenim el problema amb el tema dels plàstics, no? I donem a conèixer el gran públic i arribem a la seva conscienciació a través de la imatge. Això és una de les petites accions que es pot dur a terme, no? I en aquest cas, que aquell que visita l'espectador a través de les imatges més o menys agradables, arriba un missatge, és el que fa reaccionar a l'espectador i prendre com a mínim una mica de consciència de quin és el problema.
Parlaves del tema més o menys agradables, perquè normalment en aquests casos, i com que parlem de temes també sensibles, se sol incidir molt amb la...
Sí, normalment aquí està. Normalment són imatges que...
Buscar el límit entre la barrera de que no sigui una cosa tampoc ofensiva, però que realment, doncs,
sí.
No amagui la realitat.
Desperti un sentiment a l'espectador, que este reacciona, que este se'l faiga seu, i aquí està una de les grans coses que pot arribar a fer la fotografia. No, no només és traure el paisatge bonic o passar un bon rato, sinó que hi ha, a més, té moltes funcions.
Missatge, no?
Arribar a l'espectador.
Bé, hi ha molts fotoperiodistes amb conflictes de guerra, en aquests casos doncs, estan al mig de les trinxeres, malauradament, i que capten moments reals.
Durs, molt durs i reals.
Durs. I que a vegades no pensem que també podem tindre moments, no de guerra, evidentment, però i toquem fusta que no, però també podem tindre moments delicats. Jo també et volia preguntar sobre els ulls del fotògraf. Al final, qui pensa la idea Qui la plasma després a la realitat és un fotògraf que també té els seus sentiments. S'ha de tindre una mica el cor de pedra, en aquests casos.
Sí, s'ha de tindre, doncs, bueno, jo sempre dic una cosa, detrás de la càmera, doncs, veus les coses d'una altra manera. I ho veus quan estàs en un estudi, i em perdonaràs que sigui tan simplista, no? Però en un estudi fent una sessió de desnú, per exemple, detrás de la càmera no ets la mateixa persona. Veus les coses d'una altra manera i busques uns enquadraments que mostrin allò que realment explica una història. Uh-huh. En una situació límit, com pot ser una guerra, com pot ser un procés, no sé, hi ha molts projectes, no?, a nivell fotogràfic que poden arribar a colpir a la societat, projectes destinats, no sé, imaginem-nos la vida a les faveles de Brasil, no sé, que hi ha autors que han treballat això, la vida detrás de les portes d'una presó, no? I sé que també hi ha fotografia ho han anat treballant, o simplement pues, fer el seguiment d'un hàbitat d'alguna espècie que està desapareixent. Tots coneixem ara mateix la realitat del que és l'oli de palma, no?, que està destruint boscos on els orangutans estan perdent el seu hàbitat. Doncs això són... Sí que és veritat que parlo de grans projectes, però petits grans d'arena, com un petit projecte destinat a l'afectació de les platges del municipi de l'Ametlla envers els plàstics, no? Que seria, exemple, una cosa, eh? Seria una cosa molt més local, però que és un projecte que pot arribar a la sensibilitat de la gent, no? Especialment ara que estem arrencant la temporada de l'estiu i que moltes vegades tampoc no parem la cura que hauríem de parar, no? A nivell de deixar una punta de cigarreta, un plàstic o que sigui a les nostres platges, no? Pues, bueno, dit això, qualsevol projecte que tingui una iniciativa solidària, una iniciativa de caire social que pugui influir a la societat per a provocar un canvi, pues és bo i benvingut, no? I això a través de la imatge avui en dia és molt important. Mm.
Doncs hem parlat sobre aquesta manera de transmetre amb fotografia també un missatge, i al final aquesta fotografia també sol ser molt altruista en molts casos, no, Xavier?
Aquí està. Si la finalitat és despertar el sentiment de la gent i que hi hagi una reacció social, el fotògraf tampoc no es planteja tindre una remuneració per tirar endavant un projecte d'això, no? Sinó que, a més, t'afegixes a la causa solidària i participes de manera altruista, clar.
Hem separat de bo d'un pròxim tema, que és quan val una fotografia, que això és un altre debat. Vale. No imprimir-la.
Sinó el que val.
Sinó el que val en si la composició. Gràcies, Javier, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Matinet, quan encara ets àngels, endormissats despleguen ses ales. Allarga el braç per assegurar-me de que era vera lo que somiava. Ses teves mans que m'acariciaven en sa tendresa d'enamorada. Una, dues, tres pesades, més de cent. Moltes vegades ja cantaré quan tranquil·la ho veu. Ai, morenassa meva, no miris fixo, no miris fixo, que em faràs mal. Els teus ulls són llanternes que m'enlluernen en somigrat. Ai, morenassa meva, te'n donaré jo, te'n donaré jo de sucre i mel. Un fester d'alegria, perquè l'amor surt cada dia, que obliguem més portes al cel.
Ai,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
...91.2.